Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge i molt bona Pasqua. Fer comunitats felices, fer comunitats alegres, que en aquest cas defugin de les rutines i que es visqui la joia d'entrega al Senyor i també als altres. Aquest és un dels objectius del llibre que ha escrit, que ha fet la germana Gemma Morató, que té per títol Curar i canviar la vida consagrada, una apuesta per la dimensió amorosa de la vida fraterna en comunitat. Avui reflexionem sobre aquesta qüestió i ho fem en conversa amb Gemma Morató. Ella és germana dominica de la Presentació i ha publicat aquest llibre recentment. De fet, ho ha fet a través de l'editorial Perpetuo Socorro. Avui parlem d'aquest curar i canviar la vida consagrada, una apuesta per la dimensió amorosa de la vida fraterna en comunitat, però també, com sempre, tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui en Francesc, que ens parla de la festa de la Pasqua, diu que és un cant al retorn a la vida, a la resurrecció. De fet, avui estem aquest diumenge de resurrecció. Diu que hem viscut la Setmana Santa immersos en la mort de Jesús i que ara toca celebrar la vida. El Déu de l'amor diu hem d'anar a llocs on hi ha gent, on hi ha amor, perquè allà és on hi ha Jesús i on es troba la vida. Aquest és el comentari, aquest serà una de les reflexions que avui en Francesc Romeu ens farà el seu comentari habitual de l'actualitat. De fet, avui per parlar d'aquesta festa de la Pasqua que avui celebrem. Aquests són els continguts del Paraules de Vida d'avui, d'aquest diumenge de Resurrecció. Comencem!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Gemma, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Bon dia.
De fet, és la primera vegada que ens acompanyes al programa, oi, Gemma? O has vingut alguna altra
em
vegada?
Em sembla que havia vingut alguna altra vegada.
Sí?
Em sembla.
Me falla la memòria, per tant.
Ai.
Me falla una mica la memòria.
Va, no parlem d'això.
Amb la Gemma avui ens acompanya, tal com heu sentit a la portada, per parlar d'aquest llibre que ha publicat fa molt poc, Curar i canviar la vida consagrada. De fet, curar, i entre parèntesi, i canviar la vida consagrada. Què és el que s'ha de canviar de la vida consagrada? De fet, després parlarem també, no?, una mica de la portada,
sí.
Però què és el que s'ha de curar de la vida consagrada?
Bé,
i canviar?
Podríem parlar de les dues coses, no? El tema de curar, guarir, no? Ah. Clar, la vida consagrada és antiga. És antiga. I, per tant, a vegades s'agafen plecs o s'agafen rutines, sobretot aquí a Occident, fruit de les edats o dels moments, o del moment postconciliar i avui el segle XXI, que segurament s'haurien de canviar. Mm? Perquè a vegades fem tradició en majúscula allò que és tradició en minúscula. I aquí hauríem de mirar maneres.
Ho poses, de fet, Gemma, en condicional, no? S'hauria de canviar o es podria canviar?
S'han de canviar coses. Evidentment, la vida consagrada és molt àmplia perquè hi ha molts carismes, moltes congregacions, molts instituts, i cadascú
i
ha de fer
matís,
el seu...
No?
Exacte. No tots els carismes són iguals, ni tothom ha caminat de la mateixa manera, però que hi ha coses per canviar, per fer-nos present més al món d'avui, que no dic que no hi siguem, però realment per donar testimoni d'allò que creiem i del missatge de Jesús, i en el anar a guarir, o en el parlar del guarir, no? Fer comunitats felices. A vegades, no sé, pot ser que ens agobiem les comunitats religioses, no?
De portes endins.
Sí, de portes endins. Són pocs, són grans... Parlo...
En general.
No, més aviat el nostre món occidental o la nostra vella Europa. Evidentment, si me'n vaig a l'Àfrica o a la Índia, pensant en la meva congregació...
Són més congregacions rejuvenides, no?
Tothom és molt més jove, no? I, per tant, els problemes són uns altres. Però aquí, doncs sí, a vegades sembla que ens agobiem, que hem agafat unes rutines, que potser hi ha una certa presa, no? Però, en canvi, el goig d'haver-te donat de per vida al Senyor no l'hem de perdre de vista, no? I per tant aquí és on rau realment el que trobem mecanismes, maneres, entre uns i altres, d'encomanar-nos aquesta joia d'haver-nos donat al Senyor i de retruc de donar-nos als altres, no? Perquè no té sentit donar-nos al Senyor si no ens donem el que tenim al costat, començant per la comunitat, que d'això en parlo bastant al llibre.
I aquesta necessitat, no? Per tant, de donar-se a la persona que tens més propera, i en aquest cas a la comunitat, no?
Exacte. Vejam, si jo estimo Déu, si jo segueixo Déu, i això no és la vida consagrada, és qualsevol cristià, no? Si jo vull seguir el missatge de Jesús, s'ha de mostrar en la meva relació amb els altres, amb la meva ajuda als altres, no? És allò que moltes vegades els alumnes de la universitat de teologia els hi dic, no? Cal confessar, celebrar i viure. No em puc quedar només amb confessar, jo crec, o només amb celebrar, jo ja vaig a missa el dia que toca, no? O només viure, no? Jo sóc bona persona, però no ho celebro perquè no ho necessito, o no ho confesso. No. El quid està en poder
fer-ho tot.
Fer-ho tot. Confessar, celebrar i viure. Sóc dominica, però en tots els carismes i en tot cristià, Déu i els altres. O sigui, seguir Jesús és un binomi, ens porta un binomi inseparable. Estimo Déu i estimo els altres.
De fet, tu dius que el que cal és analitzar si realment som testimonis de l'amor de Déu, no?
Exacte.
És una mica el que estàs dient, no?
Sí, una mica el que estic dient, i amb un matís que jo ja fa anys que estic veient que molts autors de teologia estan perdent la por a parlar de l'amor. L'amor en la nostra societat, que s'ha banalitzat i tot és amor, o ja no sabem què estem definint, no? Però doncs en l'àmbit religiós l'amor sí que sabem de què parlem, però a vegades feia
no
com a vergonya. Com?
O que no es posa a la pràctica. Sabem de què estem parlant?
Sí, segurament també es posa a la pràctica, però feia com a vergonya fer servir el terme teològicament parlant. I ara ja portem uns anys que hi ha molts autors que no escatimen, diguéssim, de parlar de l'amor, de posar al centre de l'amor, al fi i al cap. L'acte sublim de Jesús és un acte d'amor, de donació.
I que ja, independentment de si la gent és religiosa o no, ja es diu, no?, que l'amor sempre és el que mou el món, no?
Exacte.
Ens mou l'amor, no?
Sí. Per tant, quasi podríem dir que en tenim, no sé, en som deudors, no?, de poder donar aquest amor, perquè seguim amb un que es va donar totalment per amor. I per tant, a vegades, ens organitzem molt el tema, la missió, no? Les tasques, les institucions, que a vegades ens, no sé, ens engulleixen, i dius, i el viure, i la part fraterna, i l'estimar, i el fer comunitat, i el trobar temps pel Senyor, tantes coses, no?, que humanament, perquè és que som persones, no?, també necessitem. I a vegades això se'ns engulleix el dia a dia, les feines, no? Els religiosos estem com molt enfeinats i a vegades fins i tot estressats, no? Per això potser hem de canviar algunes coses i veure quina és l'essència.
És com quan es parla de cuidar el cuidador.
Exacte, doncs seria un bon símil, no?, de parem. Hi ha gent que ho fa més bé, hi ha gent que ho fa més malament, hi ha que ni
s'ho... Les seves possibilitats.
Clar, ningú, n'hi ha que no s'ho han plantejat, però realment hem de tornar, i que per això el llibre, la primera part, jo dic que el llibre són dos llibres en un, la primera part és història de la vida religiosa, de la vida consagrada, per veure que tot ja està una mica inventat, no? I que al llarg de la història de l'Església s'han passat per un munt d'etapes i la vida religiosa ha passat per diferents etapes i amb canvis, sempre amb l'anhel de fer-ho millor, de donar testimoni, de donar resposta a les necessitats del moment. I, per tant, aquest món d'avui, què ens demana els religiosos? Com hi fem front? Amb les mateixes maneres que fa 40 o 50 anys? Doncs, perdoneu, però no.
És com una sacsejada, aquest llibre, també?
Més que una sacsejada, jo diria que és un llibre que vol obrir camins de reflexió.
Posar nous elements sobre el davant.
Sí, exacte. No dono res per tancar, perquè potser el que serveix per mi no serveix per un altre. Però sí de, sisplau, pensem de nou, innovem, mirem fins on podem arribar, no cremem persones, siguem valents de dir això ho podem fer, això no, donem testimoni, d'un testimoni, jo diria, alegre, amable, empàtic i no cansat i esgotat.
Clar, que potser la gent pot defugir, no?
Bueno, a vegades la gent ho veu, perquè, com deia un professor de litúrgia que vaig tenir, la gent no és tonta, i per tant, si estem de cara, entre cometes, al públic, no? En una escola, en un hospital, en una institució, en un barri, en una parròquia, la gent veu si ja no dones l'abast, si estàs cansat. I això tampoc... Que és bo, que ens vegin...
Que sou humans, també,
exacte, clar. Humans, enfeinats...
Preocupacions...
Exactament. Que això no...
No ens ho treu ningú.
No ens ho treu ningú, exacte. Però també hem de poder transmetre la pau del Senyor, l'alegria del Senyor...
Sor Gemma Morató és dominica de la presentació. Abans parlàvem, no, Gemma, dels diferents carismes, de congregacions que hi ha, d'ordes que n'hi ha. Això és extrapolable, perquè suposo que és des de la teva experiència, no? Com a dominica, però és... exportar a altres, altres congregacions, sí. Altres carismes?
Jo hi ha moments que ja ho dic, evidentment això des del meu carisma dominic, no? Però intento obrir-ho a tots els carismes de vida religiosa, sobretot apostòlica. Evidentment, la vida contemplativa de clausura doncs, no l'he tractat tant. Com que dono classes a molts religiosos de fa molts anys, de molts carismes, aquí també hi ha plasmat experiències d'alumnes que he tingut de molts carismes diferents. I, per tant, hi ha moments que ja ho dic, això des del meu carisma, però hi ha altres moments que dic, mira, he acompanyat, m'han explicat, m'han comentat, i, per tant...
També poses d'altres al ventall, no?
I intento obrir també a donar veu a certa gent jove, religiosa, no? Que cada vegada és menys, almenys aquí a la nostra terra, continent. No? Uh-huh. I que, per tant, costa que a vegades se li doni veu. Uh-huh. També la gent gran o els religiosos més grans. Hi ha moltes coses. Jo crec que es poden fer moltes coses i ben fetes.
Deies que el llibre té dues parts. La primera, que és més històrica, no? Que és més de formigueta, no? De mirar, de fer una revisió de la història. I després la segona part?
Idees, reflexions, motius pel canvi, des de on podríem innovar fins a temes de com pregar. A vegades les comunitats religioses doncs, ens atabalem perquè doncs, els llibres pesen o no sé, un ja no diu bé el que hauria de dir, doncs veure com podem anar alleujant el tema dels governs en les congregacions, no? El tema de les comissions. Estem en uns temps que cal molt de diàleg, és temps de sinodalitat i, per tant...
Llençar noves propostes,
exacte,
no?
Exacte,
com...
i aglutinar més gent, escoltar més gent, del més gran al més jove, no? Sant Benet deia, porteu al Consell el que sigui més jove per poder veure què diu, a la millor ell és el portador de l'Esperit Sant, una cosa així, no? Ho dic perquè a vegades sembla que tot hagi de quedar... Per tant... innovació, govern, pregària, formació. el tema de la formació és molt important. Hi ha congregacions, institucions, ordes que ho tenen molt clar, això de formar, però n'hi ha que els hi costa molt, perquè doncs, hi ha fenya, perquè tenen missions, tenen tasques, i costa apostar per la formació. Jo trenco una llança, els religiosos joves, els religiosos en formació, han de tenir carrera religiosa, evidentment, i civil, a poder ser. Evidentment, cadascú és un món, cadascú té un itinerari, això és una altra cosa tenint en compte, i han passat els temps de que tothom passava pel mateix sedàs. Veure les persones, però...
Clar, hagin d'estar insertats també a la vida civil, no?
Exactament, i veure el món, no recluir-se, sinó ser testimoni, no? Però a vegades formar o invertir en formació, no tothom ho veu tan clar.
O no veu clar, o també les possibilitats, no? No sé, perquè avui dia també no que vivim en aquest context de dificultat, no?
Sí, és clar. Abans parlàvem tot, no? De que estem en el món i que, per tant, tothom està passant la crisi postpandèmica i la que vindrà, no? I les congregacions també, doncs, perquè les institucions ja són menys, perquè moltes vegades es viu de la pensió de jubilació de molts, però... Vejam, toquem de peus a terra. En general, les congregacions de vida apostòlica han de poder treure un raconet per formar, perquè són els religiosos del futur i del present.
És la continuïtat i el present.
Clar, i per tant, no podem, en un món tan format, deixar-nos de formar.
Gemma, abans d'acabar, ens queden 2 minuts i escaig. Volia comentar també la portada. Veiem aquestes tiretes aquí, tiretes de diferents colors. Una mica això de les tiretes.
Bé, això ha sigut l'editorial que em va donar una sorpresa molt gran. Jo no
havia... Bona sorpresa.
Bona. Me va fer molta gràcia.
Parlaves a l'inici de Guarí, no? Suposo
sí, d'aquí ve. Un bon dia l'editorial em diu el teu llibre ja està al mercat, ni m'ho havien anunciat. Obro la pàgina web de l'editorial Perpetuo Socorro i em trobo això i dic, ai... Però, clar, vaig dir, sí, Guarí, clar, què fem lo primer quan et fas un tallet? Posar-te una tireta. Doncs bé, han posat aquí tiretes de colors que són simpàtiques, quasi són d'aquestes infantils, no? Crec que és una manera simpàtica de dir...
Perquè el lector intueixi per on van les coses, no?
Exacte, de que podem guarir. Jo començo el llibre dient que si necessitem guarir-nos... És que encara hi ha vida i que hi ha esperança, perquè si no podem estar en camí de guarició, llavors sí que ja deixem-ho córrer, no? Per tant, encara és moment ara d'aprofitar, jo diria d'aprofitar el temps del sínode. És que el Sant Pare ens ho ha posat tan fàcil, però encara hi ha reticències, no siguem il·lusos. Però això de caminar junts, al costat, que no vol dir que tots siguem iguals, sinó la gran
la diversitat.
La gran diversitat que ens ensenya tot el camí sinodal, crec que és molt, molt important, i l'hem d'aplicar a la vida religiosa intra. Després ja serà a extra, però a dintre també, no?
És allò que diem, primer dins, per estimar-se un, per després estimar els altres.
Clar, és que si no tens, no pots donar, tampoc, no?
Doncs Gemma Morató, gràcies per haver-nos acompanyat i des d'aquí doncs, animem els oients que el comprin i que el llegeixin, aquest Curar i canviar la vida consagrada, una apuesta per la dimensió amorosa de la vida fraterna en comunitat. Gràcies, Gemma.
Moltes gràcies, Emili.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, bon diumenge i molt bona Pasqua.
Molt bon dia a tothom i molt bona Pasqua. La festa de Pasqua, a l'inici de la primavera, és la primera lluna plena, és un cant a la vida. I per nosaltres, en les nostres celebracions litúrgiques, és un cant al retorn a la vida, a la resurrecció de Jesús. Jesús ja no es troba entre els morts, sinó entre els vius. I així ho deixen ben clar els relats evangèlics, aquells àngels que al peu mateix del sepulcre aconsellen a les dones de no remenar entre els morts, sinó d'anar a buscar Jesús entre els vius. La nostra festa es fonamenta en que el sepulcre de Jesús és buit i amb ell tots els sepulcres són buits. Nosaltres hem viscut tota una setmana, aquesta Setmana Santa, immersos en la mort de Jesús i reflexionant sobre les experiències de mort que hi ha ben a prop nostre. Els nostres informatius, a la ràdio, a la televisió, als diaris, a les xarxes socials, van plens de notícies de mort. Tantes morts injustes a la guerra que hi ha a Ucraïna i també entre Palestina, Israel i el Iemen. Les morts de les mal anomenades desgràcies naturals, com són els terratrèmols a Turquia, Síria i el Kurdistan. I tants morts ofegats al mar Mediterrani, buscant-se la vida. I més a prop nostre, les morts injustificables encara per la violència de gènere o l'augment dels suïcidis entre joves i adolescents. I les morts per malalties que encara no podem controlar i eliminar del tot, com per exemple el càncer. I les morts de les malalties cròniques al tercer món, com el paludisme, el tifus, el còlera, la desnutrició. Quantes morts innecessàries! Aquestes morts existeixen. No són cap broma, i tant. Però no són ni poden ser l'última paraula. No ens poden paralitzar en la nostra recerca de la vida per tothom. Déu no permet que el mal i la mort triomfin sobre Jesús, ni sobre nosaltres, ni sobre el món. Un dels reptes més interessants que comença amb la Pasqua i que va haver d'afrontar primer la comunitat apostòlica i després les primeres comunitats cristianes va ser la de buscar i reconèixer on podien trobar a Jesús viu. Per la fe, nosaltres afirmem que Jesús és viu i és amb nosaltres, per gràcia, per obra de Déu. Però a nosaltres ens toca ara la feina de buscar-lo i de reconèixer-lo. Queda exclòs que no es troba entre els morts en els cementiris, sinó allà on hi ha vida. El nostre Déu és el Déu dels vius i no dels morts. I alhora, el nostre Déu, tal com ens va anunciar Jesús, és el Déu de l'amor. Per tant, haurem d'anar als llocs on hi hagi vida i on hi hagi amor, si volem descobrir on es troba Jesús ressuscitat. Els àngels i Jesús mateix en l'Evangeli de Mateu aconsellen a les dones que els hi diguin als deixebles que vagin a Galilea i que allà el veuran. És una molt bona idea. Jerusalem ja no és el centre de la fe, sinó que s'ha convertit en un lloc de mort. Per això és molt més bo tornar al principi, tornar als orígens, tornar allà on vam conèixer Jesús i on vam ser feliços escoltant-lo. Allà on ens va omplir el cor de bons desitjos, allà on ens va alimentar quan estàvem afamats, allà on ens va fer veure la importància de la generositat, de l'acompanyament, del compromís, de l'ajuda. Allà és on el trobarem. Avui en dia, aquesta Pasqua de 2023, hauríem de prendre el compromís de situar-nos en els llocs on avui en dia hi ha vida i hi ha amor. És molt senzill. Es tracta de llocs on hi hagi persones engrescades que volen fer coses pels altres i estimar. Són els nostres llocs de voluntariat i d'acció social, d'ajuda als discapacitats i als malalts, a casa, als hospitals, a les residències d'avis, amb els pares de les escoles i amb els monitors dels esplais, en tots aquells llocs on hi ha gent i hi ha vida. I també ho haurien de ser les nostres comunitats cristianes, quan són comunitats obertes, que saben escoltar i que saben acollir les persones sense fer cap mena de distinció ni de diferència, sense excloure ningú, sigui pel que sigui. Quan les nostres comunitats es converteixen en lloc de servei als altres. I també hauríem de dir que a casa nostra i dins nostra Jesús hi pot ser viu, si vivim la vida per ajudar els altres i si estimem de veritat. Finalment, un detall també molt important, sobretot en un món tan virtual i tan distant com és el que vivim. Jesús es fa present enmig dels seus deixebles, sobretot quan estan reunits. Fins i tot, encara que siguin només dos que van de camí, hem de donar molta més importància a les nostres trobades i a les nostres reunions, perquè allà és on hi ha Jesús i és on s'hi fa més present i és on podem trobar la seva presència viva entre nosaltres. Per això, molt bon diumenge de Pasqua a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Estic segur que tothom ha sentit alguna vegada l'expressió «estar més content que unes Pasques». És una expressió que potser utilitzem més els que ja tenim una edat, però intueixo que si sortim al carrer i preguntem als més joves, també coneixeran o deduiran què significa. Un estat d'ànim, de satisfacció i de gran alegria. I és que el que provoca la Pasqua és precisament això, un estat d'immensa alegria perquè Jesús ha ressuscitat. La Pasqua és la celebració més entranyable per a un cristià. És difícil d'expressar en paraules. És com l'explosió de la primavera, l'estació de l'any en què tot reneix i s'omple de color, vida i esperança. Al llarg dels segles trobem belles imatges d'aquest moment tan intens i vital per als cristians en la literatura i el món de l'art. Avui voldria compartir amb vosaltres tres textos de la Sagrada Escriptura que ens ajuden a comprendre la Pasqua, com a pas, trobada i promesa. Tant de bo que ens animin a viure amb intensitat aquest temps de Pasqua. Primer llibre, Èxode, capítol 14, versicles del 1 al 31. El poble jueu, el dia de Pasqua, rememora que Déu ha alliberat de l'esclavatge a Egipte. Al llibre de l'Èxode podem llegir que Moisès va conduir el poble d'Israel fins al Mar Roig i va retirar les aigües perquè passés sa i estalvi fins a l'altra riba. També nosaltres podem experimentar aquest pas en la nostra vida. Jesús ressuscitat es convida a passar de la por a la confiança, de l'individualisme a la comunió, de la tristesa a l'alegria, del desànim a l'esperança. El segon llibre és l'Evangeli de Lluc, capítol 24, versicles del 13 al 35. La Pasqua és, abans que res, una trobada amb Crist. L'evangelista Lluc explica la història de dos deixebles de Jesús que han sortit de Jerusalem i es dirigeixen al llogaret d'Emaús. Tots dos seguidors estan tristos. Jesús ha estat crucificat i pensen que la seva missió s'ha acabat. No obstant, de sobte, passa una cosa meravellosa. Un desconegut es posa a caminar i conversar amb ells. És Jesús. Després de passar tot el dia amb ell, tornen a Jerusalem plens d'alegria per haver-lo trobat. De vegades a nosaltres ens pot passar el mateix que aquests dos deixebles. També podem passar per moments de desànim, cansament i decepció. Tot i això, encara que de vegades ens costi veure'l, Jesús sempre ve amb nosaltres. Només ell és capaç d'aconseguir que el nostre cor torni a encendre's amb el foc de l'alegria. Tant de bo que sapiguem trobar Jesucrist ressuscitat en el germà que camina al nostre costat, en tot allò més quotidià. Que la taula de la paraula i de l'Eucaristia ens alimentin i ajudin a acollir Jesucrist a les nostres vides. I tercer llibre, la carta als Colossencs, capítol 1, versicle 18. La Pasqua és un motiu d'esperança per a tots els cristians. Jesús ens promet que un dia nosaltres també ressuscitarem. I és que, tal com diu Sant Pau a la carta als Colossencs, ell és el primer ressuscitat, el primogènit d'entre els morts. La mort i el pecat no tenen la darrera paraula. Deixem-nos portar per Crist i caminem pel camí que condueix a la vida. Benvolguts germans i germanes, alegrem-nos perquè el Senyor ha ressuscitat. Demanem a Déu que ens ajudi a convertir-nos en persones ressuscitades plenes del foc del seu amor. Feliç Pasqua de Resurrecció a tots vosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.